podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvingut a una nova edició del Llevat dins la pasta. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya, dins del Sense Distància, i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Ens podeu trobar també a la web radioestel.cat o a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Allà ens podeu recuperar si en l'emissió en directe no us ha estat possible seguir-nos. Tenim amb nosaltres l'Àngela Rodríguez, en representació de la Pastoral Obrera. Com sempre, Àngela, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Que no ho sents, ja es parla de revolució, és com un sospir. Que no ho sents, ja es parla de revolució, és com un sospir. Mentre esperen per la caritat.
Sabeu quin és el setè manament cristià, el vuitè en la tradició dels jueus? Repasseu. Efectivament, és no robaràs. Avui parlarem de la mà del periodista i activista David Fernández Ramos en el darrer Llevat dins la pasta de la temporada. En David signa el llibre del mateix títol en la sèrie Deu manaments de Fragmenta Editorial. Un llibre petit, però de bona confitura.
Doncs David Fernández, bona tarda i gràcies per haver vingut als estudis de Ràdio Estel. Benvingut.
Gràcies a vosaltres i bona tarda.
Molt bé, encantat. Bé, en el llibre vostè defineix, o tu defineixes, com a anticapitalista, com a anticapitalista antropològic. Què vols dir amb això?
Doncs que més enllà de l'interessantíssim debat partidari i ideològic que pot afectar la política, jo parlo d'ètica, no? I que, per tant, tal com està el segle XXI i els reptes que enfronta aquest segle tan ràpid i tan accelerat i tan convuls i tan desigual, és un posicionament pràcticament filosòfic i ètic i d'ordre precisament antropològic per defensar la continuïtat de l'espècie, anem a dir-ho així, i la dignitat de l'ésser humà.
Alertes que en el context d'un capitalisme crepuscular no és que ens furtin la cartera només, sinó també un munt de coses més, la vida inclosa, així ho dius al llibre. Creus que som indiferents a aquest furt, que el consentim, i per què penses que el consentim?
Crec, agafant un mot que has utilitzat, Àngela, que el mot indiferència no és neutral no, ni natural, sinó que la major victòria, no?, d'allò que anomenem neoliberalisme ha sigut precisament un règim general d'indiferència. És a dir, estem més informats que mai, però al mateix temps l'acció col·lectiva costa. Per tant, crec que la indiferència a vegades és pitjor que la violència, no?
O sigui, el Papa Francesc, la globalització de la indiferència.
I no hi ha pitjor violència que la indiferència, no? Si entrem en terrenys filosòfics. I per tant, sí, la indiferència és el principal problema. Sabem com funciona el món, sabem que funciona com l'Evangeli segons Sant Lluc, no? Els rics més rics, els pobres més pobres i els que protestin degollats. I mirem una altra banda, en aquest mateix estiu, no?, on la condició humana es definirà en la radical distància que hi ha entre ser turista o ser migrant.
Avui parlem amb David Fernández, que és l'autor d'un dels llibres de la sèrie de Fragmenta, els 10 manaments, el dedicat al No robaràs. En el llibre, David aporta dades sobre una exclusió social en màxims històrics i que sempre hi ha estat present, dius. De fet, contraposes l'IBEX 35 i l'ICES 35 de la Fundació FOESA, és a dir, aquestes dades de les quals es nodreix Càritas també. Aquesta exclusió seria com l'encarnació del robatori perpetrat, per dir-ho així?
Jo crec que sí, del robatori estructural, no? Del robatori quotidià, d'aquell que el llibre comença amb una anècdota, que és quan entrem al metro i ens diuen vigileu, no?
Sí, sí.
El carterista
espera una distracció.
Vigiles despistats, no? I vetlla pas despistats, però no ens diuen que si fa dos anys va començar una guerra terrible a Ucraïna i que per això s'ha justificat la pujada de la llum per totes les llars que va per barris, òbviament, i resulta que el motiu era l'increment de preu de l'energia perquè l'any passat les elèctriques van guanyar 6.000 milions d'euros, no? Perquè no és per l'augment de la preu, sinó per una pura especulació, i això afecta moltíssim. I, efectivament, l'imprescindible informe FOES, tots sabem que és l'IBEX 35, però l'ICES 35, que és... va directament relacionat, tornem a Sant Lluc, amb aquest índex sintètic de l'exclusió social, no? Les 35 àmbits de la vida quotidiana, la salut, la participació, l'àmbit relacional, el treball, l'habitatge, l'ensenyament, que defineixen una exclusió social que després de la pandèmia, vam entrar desiguals a la pandèmia i n'hem sortit més desiguals i estem en una sortida, diguem-ne així, en forma de K, no? Vull dir, els que van cap a baix i els que van cap amunt. Clar, que els que van cap a baix són milers i milers més que els que van, els que van cap a dalt.
De fet, aquesta idea l'explota el Papa a l'exhortació Evangelii Gaudium, perdona que torni a citar el Papa Francesc, perquè és que diu això, no? Ens preocupa més un home que està vivint el... O sigui, ens preocupa més la borsa que un home que està vivint al carrer i que no pot...
I jo, no té una llar. Encantat de la vida que cités el Papa Francesc, perquè el llibre el cito i el recito, sí. A Laudato Si i a Fratelli Tutti, perquè a més és així, quan parlava ara l'Àngela del capitalisme crepuscular, qui va dir en el seu moment... aquest és un model, una economia que mata, no? és el propi Papa Francesc, no? I l'estimat Immanuel Zubero, que ara no arriba l'any, al novembre, va fer una conferència preciosa allà al Sagrat Cor de Jesús, als jesuïtes.
Sí, al carrer Casp.
Al carrer Casp, va dir, el capitalisme mata no només quan no funciona, mata quan funciona. I quan funciona perfectament, expulsa la gent de casa i fa saltar milers de persones cap al circuit infinit de l'exclusió social. Per tant, jo ja quan estava al Parlament me'n recordo que vaig citar una encíclica, em vaig sorprendre a mi mateix, perquè va ser la primera vegada que citava una encíclica, i vaig parlar del Papa Francesc també, i crec que té moltíssima raó en totes les seves reflexions, no? D'aquesta deshumanització accelerada, no? Que ens assetja a tots. I per això també ve lo d'antropològic, fins i tot conservador antropològicament, que també jugo amb això, perquè del que es tracta és de conservar la trama que fa possible la vida, no?
I la idea que apuntes de les desigualtats socials que no són fatals ni naturals, sinó que són fruit directe de decisions polítiques i econòmiques, fins a quin punt aquesta desigualtat instal·lada deteriora les nostres democràcies?
Jo el llibre, que va ser una invitació de Fragmenta, que agraeixo moltíssim, vaig decidir una cosa, que no diria el que pensava jo, perquè és prou conegut segurament, sinó que utilitzaria els altres. I la idea que la desigualtat corca, destrueix, degrada i devasta la democràcia, no és meva. Ja ho diu fins al Fòrum Social, fins al Fòrum de Davos, perdó, ho diu fins i tot un Isidre Fainé, que ha dit que el creixement econòmic sense equitat és una immoralitat, i ho diuen autèntics think tanks globals que saben que el que està degradant i deteriorant la democràcia, precisament el que està fent que sigui ingestionable la vida en comú i que vivim en societats... Nosaltres no volem... Ja sé que estem al 16% privilegiat de la humanitat, no? En aquest Occident, no? Per dir-ho així, però és que dins de casa nostra no hi ha un sol poble, hi ha tres, no? Perquè un 30% està exclòs, un 37% està precari i només un 33% entra dins dels criteris de què podríem anomenar, seguint els criteris de l'informe FOES, patrons de plena integració social, que no és ser ric, és tenir accés a la cultura, és tenir un treball relativament fixa i estable, és tenir una xarxa relacional potent, no? Afectiva i efectiva.
En canvi, David Fernández diu en el seu llibre també que des de dalt continuen dient que els que roben són els de baix, un fet que contrasta amb la dita popular catalana, no? Qui roba poc va a galera, qui roba molt fa carrera. Fem una mirada sobre quina és la població reclusa.
Sí, i tant. Sí, tant, per suposat. En aquests moments, Catalunya està vora els 8.000 presos i preses empresonades, i les dades de l'anàlisi criminològica, des d'una criminologia crítica, diuen que pràcticament el 70% dels delictes estan vinculats a l'estadística, ho diu així, a delictes contra l'ordre socioeconòmic, no? I a delictes contra la salut pública, fonamentalment el tràfic de drogues. Per tant, en l'abordatge dels efectes més que de les causes, si lluitéssim efectivament, no?, contra les desigualtats socials. I després hi ha una rutina, efectivament, que el vocabulari popular, jo crec que el català, el costumari, però també a tot arreu, sempre ho ha explicat, no? A Argentina diuen el problema no és que robes, és que robes poco, perquè si robes mucho te nombran ministro, no? Això es va establir en el seu moment amb el Corralito. Aleshores, mirem, com aquella pel·lícula del Don't Look Up, no? Estem permanentment mirant la gent més desposeïda, igual que les persones, no? Això és veritat, pràcticament el 50% de la població presa avui és població migrada, no? O d'orígens molt, 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 molt diversos, però és que remet directament a la lògica de la desigualtat, perquè els rostres de la desigualtat avui, o sigui, l'exclusió social en la població migrada es multiplica per 3. I després que és veritat que hi ha persones que ens acompanyen també amb el llibre que també hi han reflexionat molt, no? El jutge Scarpinato, que és pràcticament un heroi en la lluita contra la màfia, deia, jo vaig entrar en aquesta lluita contra la màfia i sempre vaig posar un rostre molt popular, no? El mafiós, no? Gent de Palerm, gent de... I cada cop que anava avançant la investigació, anava pujant, i al final vaig arribar als palaus més amoixinats, no? Amb més catifes i amb més luxe, als resorts de luxe més important, i em trobava la gent que ordenava els assassinats, doncs era gent amb trajo i corbata que a l'església, no?, es picaven al pit per dolor quan eren ells que havien ordenat el crim, no? I jo crec que això és important respecte als grans robatoris dels nostres dies. Els grans robatoris, per dir-ho també en aquests termes d'Scarpinato, es continuen produint des dels grans palaus.
En el teu pas pel Parlament i participant en diverses comissions d'investigació, ara ho apuntaves una miqueta, però quins diries que són els majors criminals del robatori?
Jo diria que els majors criminals avui, avui que fins i tot hi ha un capitalisme productiu o un capitalisme en crisi que també és víctima del capitalisme financer i especulatiu, perquè avui el 95% de les transaccions financeres és pura especulació, és diner que genera diner, no és diner que genera béns i serveis, per molt colonialisme que hi pugui haver-hi. Per tant, jo ho resumiria en els brokers, no? en aquesta lògica insaduïable i sense límits, no? De voler més, 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 més i més. I en el llibre cito un cas que a més és molt concret, que és la compareixença de premsa d'un inversor en borsa, com deia l'Ignasi, que compra una farmacèutica als Estats Units, Turing al Pharmaceutics, que és el Martínez Cray, i un dia fa una roda de premsa i diu que puja un 5.000% a preu del Daraprim i que la pastilla passa del 1350 a $750. Això directament va ser mort, perquè el Daraprim era un medicament fonamental en la lluita contra el càncer, en la lluita contra la sida, i sabeu que no hi ha un sistema públic de salut. I quan algun periodista li va preguntar com és possible que facis això, va dir, es diu capitalisme i és legal. Sí, sí. Això és un criminal, no? I per mi aquests són els majors criminals, els que no tenen cap més vincle amb l'entorn, amb les persones i amb el món que el diner. No?
Recordem que estem parlant amb David Fernández, autor del llibre No robaràs, dins la sèrie 10 manaments de Fragmenta Editorial. Voldríem aturar-nos breument en el que anomenes, David, conselleria opaca del deute. El deute públic és una trampa per a la ciutadania?
El deute públic, com tot, hi ha bones idees que acaben pervertides, no? El deute públic és un mecanisme, sens dubte, de vertebració d'un país, com tothom en les economies domèstiques, que moltes vegades, no? Però el que és l'especulació sobre el deute públic, nosaltres, això va ser el nostre primer descobriment. Ens va costar molt demanar que ens donessin tots els números, però és que hi ha la Conselleria del Deute, aquest país té deute contret fins l'any 2118, és a dir, algú està jugant amb les generacions no presents, sinó futures, però és que hi ha una segona conselleria que és pitjor, que és la que deies, que és la dels interessos del deute. Aquí hi ha gent que amb el deute públic s'han dut rendibilitats del 5, del 6, del 7, del 8%. I crec que l'esquema més clar és Grècia. La Unió Europea va deixar enfonsar Grècia, va sacrificar el seu sistema sanitari i educatiu, encara en paguen les conseqüències, i no va ser fins al final, com acostuma a passar, que el senyor Jean-Claude Juncker va dir, ens hem passat amb Grècia, els hem infringit un sofriment social que era evitable, i avui demano disculpes, però clar, el va dir el dia abans de plegar, no? Quan ja no servia.
David, si el llibre fos una revisió de vida, que utilitzem els moviments de pastoral obrera, en l'actuar proposes alternatives possibles davant la voracitat dels carronyaires i d'un mercat que s'ha esculat fins al llit de casa. En particular, t'hi refereixes al cooperativisme. Argumenta una miqueta aquesta alternativa, breument, si us plau.
Doncs sí, molt ràpidament. Que el problema no és que hi hagi que haguem de construir alternatives, sinó que ja hi ha alternatives aquí i que el cooperativisme va néixer al 1844, és a dir, ja fa gairebé dos segles, ha viscut tots els horrors del segle XXI per una banda i per una altra, des de l'estalinisme fins a la brutalitat i l'horror dels nazismes, però continua funcionant, perquè continua funcionant en les lògiques fins i tot cristianes, no?, del suport mutu, de l'alteritat, de la reciprocitat entre iguals. I jo feliçment diria que poc és molt i massa sempre serà insuficient, i que el 81% del PIB de casa meva i de tants companys i companyes ja està directament vinculat a l'economia social i solidària, a una economia que no desiguala, que no depreda i que no devasta.
En aquest sentit, David, els canvis en el fer haurien de venir precedits d'una conversió personal comunitària que els donés consistència. En el llibre confesses que et va tocar la conferència que Imanol Zubero va fer a la inauguració del curs de Cristianisme i Justícia, ara fa uns mesos. Per què?
Doncs perquè, primer, perquè ho vaig trobar brillant, i segona, perquè era una invitació a una metanoia que comentaves tu, no? Aquesta metanoia d'un trànsit personal. Però segona, perquè va aterrar al final totes les preguntes que ens fem quan li preguntàvem què podem fer, no? I aleshores va dir, mira, estem al món privilegiat, i va dir dues coses. Una cosa, i després la va matisar. Va dir, per on començar? I va dir, per no col·laborar amb la injustícia. Però és que després va afegir, va ser com un calbot, va dir, i sobretot, per no col·laborar tant. I a mi aquell tant va ser, no, com una hòstia no física, però sí intel·lectual, que em va fer pensar moltíssim.
Bé, anem acabant, però vaig ràpid. L'escola també és present d'alguna manera en el teu llibre, perquè vaja, l'informe PISA ens deixa malament entre els pitjors països de l'OCDE, posició 12 dels 20 que hi participen en aquesta prova. És important abordar aquesta competència i com s'hauria de fer breument també.
Jo molt breument diria que escola som tots i totes, no? I que l'escola no és només la sobrecàrrega a les heroïcitats de mestres en aquest país. De fet, penso que l'únic espai realment públic que tenim avui és l'escola, no? I que l'escola ensenya unes coses fora de la lògica de mercat i que després és la realitat qui les desmunta. Per tant, una de les grans alternatives educatives, culturals, continua sent una escola potentíssima, que tenim l'oportunitat i el repte en aquest país. Tenim molta tradició pedagògica, però sí, més i millor, sens dubte.
Finalment, David, en el teu assaig té una gran presència un sant, entre cometes, al qual li professes devoció, Chesterton, un autor catòlic anglès. Per què hi tens aquesta proximitat?
Perquè és el rei republicà de la paradoxa, perquè té una frase que a mi em sembla que és del segle XXI, que diu que el món són les restes d'un naufragi i que el que hem de fer és conservar aquestes restes, i perquè sent catòlic, sent molt heterodox, també fa una reflexió molt crítica, no?, amb el capitalisme, i acaba dient que precisament aquesta gent que governa el món, ell parlava aleshores del segle XX, no tenen moral i només tenen una cosa que és el diner, no? I per tant, diu literalment que li produeix fàstic, no?
És divertit, Chesterton.
Chesterton és divertit, fa pensar i et fa autoqüestionar-te.
Perdona, David, que no tenim temps per més, però moltíssimes gràcies. Un plaer comptar amb tu d'aquest llibre No robaràs, de la sèrie dels 10 manaments de Fragmenta. David Fernández, bon estiu, fins una altra.
A vosaltres, gràcies. Farem la rebut.
La doctrina social de l'Església és important i avui hem seleccionat el punt 341 del compendi de doctrina social de l'Església. Àngela.
Si en l'activitat econòmica i financera la recerca d'un benefici just és acceptable, el recurs a la usura és condemnat moralment. Tots els qui en el comerç fan servir pràctiques d'usura i mercantils que provoquen la fam i la mort dels seus germans en humanitat cometen indirectament un homicidi que els és imputable. Aquesta condemna s'estén també a les relacions econòmiques internacionals, especialment pel que fa a la situació dels països menys avançats.
Gràcies, Àngela, per avui, per tota la temporada. Només ens queda dir que, vaja, entre els recursos, recomanem el llibre No robaràs, de Fragment Editorial, i recordar que la Germanor Obrera d'Acció Catòlica fa els cursos d'estiu del 22 al 28 de juliol i que també hi haurà del 26 al 30 d'agost l'Acció Catòlica Obrera, que fa els exercicis d'estiu a la Casa d'Espiritualitat Marc Castanyer dels Hostalets de Balanyà, acocat.org és a la referència. Adéu-siau, que vagi molt bé. Fins aquí el Llevat dins la pasta.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.